Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per mi.
Ja ens hem acostumat aquests últims anys a un ball d'emocions, a una muntanya russa que comença amb la Milà-San Remo i enllaça amb la Volta Ciclista a Catalunya. Dues de les grans cites del calendari que ens toquen de prop i que ens fan viure les emocions a nivells altíssims. A la Milà-San Remo, quin descens, el de Matej Mohoric. I ara, de ple, tenim la prova catalana, la Volta, que ens ocuparà tota aquesta setmana i que a Catalunya Ràdio seguirem amb tota l'atenció des del terreny. Ara mateix, i per fer-vos una fotografia, davant meu circula l'autobús de l'AG2R, ara veig passar el del Bike Exchange, i a darrere un amb tonalitats liloses és el del Burgos. Darrere seu encara veig que van apareixent alguns més, com el de l'Emirats Àrabs, on segurament a dins hi és el Marc Soler. I és que els de Ràdio Volta som aquí, a la cursa de casa, a la Volta Ciclista Catalunya, en uns dies en què hem enllaçat els noms de Mohoric, els d'Elisa Balsamo, guanyadora de l'Alfredo Binda, i veurem qui s'acaba emportant aquesta Volta Ciclista a Catalunya. No ho sabem, però avui, en aquest Ràdio Volta, us hem preparat emocions fortes per descobrir tot el que sabem, tot el que us podem explicar de la cursa de casa. Nosaltres, com sempre, arrenquem amb el resum sonor no d'aquests últims dies, sinó de la trajectòria de la prova catalana. 3, 2, 1, sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Después de una semana de lucha y de cambios en el puesto primero de la clasificación general, termina el circuito de Montjuïc, la 24 Vuelta Ciclista a Cataluña, organizada por la Unión Deportiva de Sants. ...38 corredores son los que contienden en esta última etapa del recorrido, disputada en medio de la mayor animación deportiva. Miguel Casas, del Club Ciclista Provençalense, va a resultar vencedor absoluto de la prueba. La etapa final, Granollers-Barcelona, la ganará el veterano Fermín Trueba, que también se adjudica el Gran Premio de la Montaña.
Detrás de Clavirolán Cazón.
Ahí vemos el paso de Quino Hernández, en estos instantes por la cabeza, por el puerto, y ahí está el paso de Thierry Clavirolán y de Iñaki Gastón, aproximadamente unos 5 segundos. Ya va a ser alcanzado por Clavirolán Quino Hernández, ahí vemos a los tres, Quino Hernández es el primero. El segundo es Thierry Clavirolat e Iñaki Gastón el tercero. Se juntan en cabeza los tres corredores. Son la cabeza de carrera en estos momentos a unos 2 kilómetros 700 metros para el final de la etapa.
La mirada hacia atrás de Iñaki Gastón, Thierry Clavirolat, el hombre que pasa ahora al primer puesto.
Y ahí cambia el ritmo al corredor catalán. Intenta reaccionar Alberto Contador, pero le cuesta un poquito también a Froome, también a Quintana. Vamos a ver, vaya cambio de ritmo de Joaquim Rodríguez, que se va en busca de la victoria y del liderato en la Volta a Cataluña. Gran cambio de ritmo de Joaquim Rodríguez. También está en el grupo de 23 segundos Alberto, que lógicamente quiere aguantar ahí porque hay bonificaciones también por la segunda posición y queda también una etapa durísima mañana. Vamos a ver el hueco que abre también Joaquim Rodríguez, que se va a llevar el triunfo de etapa y se va a colocar como nuevo líder de la Volta Ciclista a Cataluña.
Remy Cavagna leads, 200 metres to go. Cavagna trying to lead this one out. Van Rensburg is also there. Here we go with a sprint. Sagan in the middle. Impey is there. Peter Sagan. Sagan is going to take it for Cora Hansgrohe. Peter Sagan wins the stage.
You can see Mireia Benito, que tenia problemes amb aquests atacs, però de seguida es tornava a incorporar a aquest selecte grupet de 4 que tenim ja aquí als carrers de Sant Cugat, afrontant doncs ja el tram final, encara amb nous intents per evitar l'esprint a 4, que finalment doncs no no va ser així, no ho van aconseguir. Sí que hi havia moments que semblava que obrien forat suficient, però finalment el grup de 4 es va presentar compacte a la línia d'arribada amb força presència de públic i va ser la campiona noruega Katrin Ollerud, corredora de l'equip Movistar, la que es va adjudicar la victòria per davant de la seva compatriota Vita Heine.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Avui us hem agafat una mica contrapeu, per sorpresa, perquè el resum sonor abarca molts anys, moltes dècades, tota una trajectòria, la de la Volta a Catalunya en prova, amb 101 edicions. El primer so, confusible, tots l'heu relacionat, tots l'heu identificat de seguida, èpoques passades, èpoques fosques. Però a partir d'aquí hem reconegut, hem recuperat la veu de Pedro González. Quantes tardes de ciclisme que ens va portar l'enyorat narrador de ciclisme a Televisió Espanyola. A continuació, Carlos de Andrés. I aquells anys en què a la Volta el Purito Rodríguez lluitava per guanyar al costat d'Alberto Contador, de Chris Froome o de Nairo Quintana. L'any passat, un dels guanyadors va ser Peter Sagan per donar encara més brillantor a la Volta. I hem acabat amb l'Arcadi Alibés acostant-nos la revolta, perquè si aquest resum l'hem començat amb èpoques fosques i grises, el que volem fer també és mirar cap al futur, cap als nous temps, com haurien de ser les coses. I és que la Volta creix, es fa gran i es fa millor. I la revolta, la prova femenina, n'és un bon exemple. Després de tot això, què ens toca fer? Ja ho sabeu, identifiqueu aquest so. Entrem al territori fletxa.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estàs?
Què tal, Isaac? Doncs mira, per aquí intentant gaudir de la Volta, però no estic a la Volta i ho tindré difícil aquesta setmana. Així que, pel que entenc, tu sí que hi ets i certa enveja em dones.
Sí?
Certa enveja em dones.
Sí, sí. Mira, clar, és que avui és aquesta connexió és especial, és diferent. Jo estic ara mateix a la sala de premsa de la Volta. Aquí hi ha poca gent, eh? Hi ha l'Albert, el cap de premsa. He vist ara arribar el Manolo de l'equip i és una de les coses que fa més gràcia el primer dia quan arribes, que comences a trobar cares conegudes, i m'imagino que tu, els anys que has pogut passar per aquí, ja un cop retirat, també vas trobant gent coneguda. Abans he vist el Josep Jofré, que avui porta un cotxe de convidats, i això és de les coses que fan més il·lusió, no?, un cop has deixat el ciclisme.
Exacte, això és el ciclisme. Al final el ciclisme ha format casa teva durant molts anys, i o sigui, ara em deies el Jofré, en qui he corregut molts anys també, i quan el veig em fa molta il·lusió, sobretot per l'escola de ciclisme que té. El Manolo, suposo que dius el Manolo Martínez, que és aquest home porta...
Sí.
Clar, aquest home és boníssim. A part, fa poc em va... Bueno, fa un any em va trucar per un reportatge seu i de l'equip, i volia informació, i bueno, si el dos dones a veure, doni records, perquè clar, és gent que porta molts anys al ciclisme, i com tu dius, quan vas a la Volta i et trobes amb aquesta gent, fa il·lusió, és com tornar-te a trobar amb amics, amb familiars, amb gent que, ostres, que has passat molta estona. Per tant, són petits detalls, no?, que et dona la Volta, i bueno, aquest any, si no hi puc anar-hi, per altres motius, em sabrà una miqueta greu. Però bueno, ja. Tant de bo pugui anar.
Mira, ara saps què farem? Farem una cosa poc acadèmica i poc educada, però Manolo el tinc aquí dues taules al davant, a veure si em sent. Manolo! Manolo! Saludos de Fletxa. Aixeca la mà i te'ls torna. Després el saludaré. El saludarem calma. Per cert, tu la Volta, per això no... Ara potser t'agafa un fred, però és una prova que no, normalment o moltes vegades no la disputaves, eh?
Bueno, amb el canvi de dades, no. Jo la disputava...
Clar.
Quan... Clar, bueno, la Volta ha viscut molts canvis de dades, però aquest precisament últim no la disputava gaire perquè em queia enmig de preparació de clàssiques. O sigui, pensa que divendres hi ha el E3 Arelbeke, que jo precisament estaré comentant Eurosport. O sigui, és una prova superimportant. Clar, això coincideix amb la Volta. Abans coincidia amb Gant Gevelgem, que és aquest diumenge també. Clar, són dues proves superimportants prèvies al Tour de Flandes amb les que coincideix la Volta a Catalunya. Llavors, en el meu cas, pel meu calendari, aquest canvi de dades no em va venir gens bé. O sigui, em sabia molt greu. Clar. També, però sí que recordo els anys que es feia el juny, anaves al Tour i demés, i tant, sí que ho feia perquè ja amb estiu i tot, i vaja, no teníem els problemes meteorològics amb les que s'ha trobat la Volta a Catalunya aquests últims anys també, no? I aquest any jo crec que no serà una excepció amb aquest vent que fot.
I tant, ara en parlarem de vent, de si plou, de si neva, però arrel d'això que ara comentaves, això explica que corredors com Alaphilippe, com Van Der Poel, com Van Aert, normalment no els trobem aquí, que tampoc a la teva època hi trobàvem Cancellara, Bunen, però és que a més tampoc hi trobem Pogacar i Roglic, que aquests, depèn com organitzessin el calendari, sí que hi podrien ser. Entre els ciclistes, parleu entre vosaltres del calendari, d'ostres, ara em perdré aquella prova que m'agradaria fer-la, o vaja, o aquestes converses no es tenen?
Sí que es tenen, i tant, sobretot perquè és una manera d'analitzar una miqueta la preparació del teu rival. Vale? I per què un escull una prova i per què d'altre s'estima més fer-ne una altra prova en concret? Clar, és tot un món i al final per què certs corredors escullen poder venir a la Volta a Catalunya i d'altres no? Doncs, evidentment has de mirar la preparació, o sigui, més que res. Jo crec que en el seu global la Volta a Catalunya és molt atractiva en molts sentits perquè tens pocs transfers, perquè els hospedatges són bons, perquè la climatologia, bueno, pot arribar a ser el 90% bona. Llavors són temes que estudies i que veus quan estàs preparant altres curses, no? I al final, clar, has d'escollir perquè el calendari està molt complet i has mencionat corredors que disputaran o venen de disputar proves com París-Niça i Tirreno, que tenen d'aquí no res Volta al País Basc. Llavors, quin esculls, no? Al final, ells ho tenen molt difícil, eh? O sigui, com a corredor no és gens fàcil escollir quines proves hi aniràs. Llavors, clar, quan deixes de fer una, com has mencionat, el cas de, o sigui, els corredors que hagin, deixat de fer Volta a Catalunya, et puc assegurar, Isaac, que a casa seva la seguiran molt, perquè diuran, ostres, en allà podria estar jo. Aviam si el fet de no anar-hi serà contraprudent a la meva preparació, o pel contrari, haurà estat una decisió encertada. O sigui, mai saps, perquè al final hi ha proves que com a preparació, al marge que ara estigui disputant o no, acaben sent boníssimes. I jo crec que aquest any la Volta a Catalunya serà molt intens. O sigui, el corredor que la seva preparació de cara a Giro, Tour i demés vulgui en aquesta època preparar-se bé, ostres, qui estigui a la Volta ho tindrà molt bé perquè no serà exigent només a la muntanya, sinó cada dia, en tots els terrenys. Amb aquest factor vent, clar, això aporta nerviosisme, aportarà molta duresa a les etapes i qui surti a la Volta sortirà molt enfortit.
Mira, volia parlar o preguntar per favorits o quin perfil de corredors poden guanyar, però ja que ho treus, canviem l'ordre. Respecte al recorregut, dilluns i dimarts alerta molt vent, dimecres i dijous alta muntanya, divendres i dissabte carreteres tramposes, podríem dir, i diumenge Montjuïc on es poden rascar pocs segons. No sé si coincideixes, i si és així, directors i ciclistes s'ho miren a mitjà termini o van directament al dia a dia a veure què passa?
I tant que s'ho miren. I, de fet, aquesta volta s'ha presentat com una volta per escaladors. I, home, al final guanyareu algú que pugi molt bé, però que estiguin al tanto, perquè amb aquest vent no pots va de pas, eh? O sigui, hi ha moltes etapes amb vent, com has mencionat, que ja pots ser escalador, que has d'estar al 100% concentrat cada dia, perquè pots perdre la volta en qualsevol moment, no? I això és un factor que aporta en una setmana que cada dia tinguis aquests, o totes aquestes etapes que has mencionat, on hi haurà vent, on no has rodat pas còmode el pilot, clar, et comporta tu com a líder, com a favorit, sobretot de la volta, ostres, està en cada moment atent i amb el risc de poder perdre-la. Llavors, clar, tu has de mirar, evidentment.
De noms propis, mira, podríem fixar-nos en Alejandro Valverde, en Michael Woods, en Joao Almeida, en Simon Yates, el Marc Soler. Clar, amb els pronòstics frenarem, perquè avui és dilluns, pot ser que avui algú tingui una avaria, una caiguda, que hi hagi problemes. Sí que l'any passat vam veure un triplet d'un sol equip, de l'Ineos. Això m'imagino que és un cas estrany i que no s'hauria de repetir. I en qualsevol cas, quan passa això, dins d'un equip, com coi es gestiona tenir tres tios al capdavant que poden ocupar el podi?
És superdifícil, però al final gestionen des de dins molt en veure com els seus líders quin ambient tenen, no? I treballen molt en l'ambient de l'equip, en que aquesta situació en què tothom estigui content de no ser el guanyador, de dir, bueno, aquí estem guanyant tots, no només guanya qui està pujant al més alt del podi, sinó tot l'equip guanya, i això sí que és algo, és una tasca de treball molt a llarg termini, molt de consciència a l'equip, de feina, que no es veu a la carretera, que es veu a dins, a les concentracions, a l'autobús, o sigui, aquest, generar aquest bon ambient, no sé si és fàcil, eh? I es gestiona cada dia, no? Dins d'un equip, i sobretot s'ha de treballar dia a dia.
Ara farem una operació de risc, et vull demanar si tens algun favorit, clar, això pot ser que demà ja hagis quedat malament, jo també et diré un nom, però no sé per qui apostaries.
Mira, abans has mencionat l'Almeida, jo crec que és un corredor, sí, un tot terreny, és un corredor que pot perfectament tenir la Volta a Catalunya com el seu gran... la seva gran victòria, la seva carrera. Sí que es va donar a conèixer el món del ciclisme general al Giro d'Itàlia, però és un corredor que pot anar molt bé amb el vent, és un corredor dur, és un corredor que puja molt bé, que amb les adversitats que tenim, si no per les opcions, se li pot donar molt, molt bé aquesta Volta a Catalunya.
Dissabte vaig estar amb Alejandro Valverde, el vaig veure molt prim, molt, el vaig veure concentrat, amb ganes d'acomiadar-se a dalt de tot, i també el vaig veure més relaxat que d'altres vegades. No sé si també el posem en aquest grup de favorits.
Home, i tant. Però si jo he dit un només, però tu has mencionat tota l'altra, però sí, l'Alejandro les ha posat sempre, i tant. Ara està en un estat de forma, tu ho has vist, genial, amb un estat mental molt bo. Per què no? Podria ser també la Volta, ostres, en què l'Alejandro, el gran triomf abans de... però si realment acaba sent l'última temporada seva, no? Que sigui aquest el gran triomf del Valverde, l'últim por.
Molt bé, avui hem fet una cosa difícil, que era parlar d'aquesta Volta just el dia que arrenca i amb tota una setmana per davant. No vull acomiadar-te sense parlar de la Milà-San Remo, que miràvem a Pogacar, al final va guanyar un eslové, però no va ser ell, va ser el seu compatriota Matej Mohoric. Què et va semblar?
Espectacular, la baixada del Mohoric, la tàctica, l'estratègia, la innovació... darrere d'aquella cursa és impressionant el que va fer, i molta gent li treu mèrit i diu, bueno, sí, al final molta gent mira el tram Strava i diu, bueno, al final va baixar un segon més ràpid, només, en una baixada de 3 minuts. Bueno, però això és molt. O sigui, quan ho veus a la perspectiva del ciclisme d'avui dia, dels guanys marginals, que una Volta de 3 setmanes es decideix per sota d'un minut, dius, home, doncs un segon a sota del podi, un cop has fet la baixada, canvia molt. Perquè precisament si aquella cursa es decideix un cop has arribat a sota de la baixada del Poggio, un segon que aquella velocitat poden suposar-se 10 metres, clar, a nivell estratègic és moltíssim, i és el que va passar. El Mohoric va tenir aquesta estratègia, aquest cop, de dir, mira, jo la diferència la faré la baixada, he d'arribar sota la baixada amb aquest guany, amb aquesta distància respecte als favorits, perquè ja esperaran, es saturaran, es miraran, ja hi haurà aquell moment d'incertesa i és el que em farà a mi guanyar. Ell va jugar aquella tàctica, li va sortir molt bé. Després hi ha la gent que digui el que vulgui. Però sí, sí, senyors, amb una San Remo, després de 300 quilòmetres, es decideix en no res. I aquell no res, o sigui, és l'essència de la San Remo que parlàvem. Si aquest no res és un segon, són 10 metres, i el pots, i si tens molt clar que el guanyaràs, que l'agafaràs, ostres, has fet el correcte, és el que ha fet el Mohoric amb la tija aquesta telescòpica.
Sí, això m'ho has d'explicar bé,
tinc molt clar. Sí, això tinc molt clar que es tornarà a fer servir.
Perquè què és i què aporta aquesta tija telescòpica?
Bueno, és un invent que ve del món del mountain bike, que el que et permet és baixar el centre de gravetat, bàsicament. Per tant, aconsegueixes dos avantatges. Un, més control en curva, en descens, i sobretot a nivell aerodinàmic, és més baix, tens més resistència al vent, no? Per tant, amb aquests dos avantatges, si ets capaç de baixar sobretot aquell centre de gravetat, a les curves d'un potjo a la baixada controlaràs molt més la bici. Estaràs amb, sobretot et permet baixar els talons molt més, o sigui, el control que pots agafar és enorme, que si no tinguessis aquest descens, aquests centímetres que et permet aquesta tija de baixar el seient, no? O sigui, en el moment que tu baixes el seient amb un control remot, no?, connectat amb Bluetooth, és molt ràpid, això baixa i puja i baixa, no? Llavors tu, al moment de la baixada on necessites aquest avantatge, els dos, aerodinàmic com de control, el pots fer servir. I jo, de fet, sí que et puc dir que mirant la San Remo, dia, hòstia, aquest nano pedala estrany. no sé què porta, no sé si porta un plat més gran. Jo pensava que era un tema de desarrollo, però el mirava i dic, aquest tio està pedalant molt estrany. I ves per on, després el que deia. O sigui, de vegades això com a corredor sí que ho mires i observes i dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no enquadra, no? Algú ha fet aquest nano. I ha fet algú enorme. O sigui, recordem, és l'home que va portar el ciclisme a la posició que es va fer famosa pel Froome, el Peiresur, però va ser ell, no?, del campionat del món de sub-23. O sigui, un nano molt obertament, que vol anar molt més enllà del que, bueno, el que el ciclisme es regeix, i si ha de portar, com va fer el Lemo, no?, un mania de triatleta, una contrarrellotge, si ell ha de portar una tija telescòpica de mountain bike al ciclisme de carretera, la portarà. Ho ha fet, i a partir de cara, d'ara, sobretot, ho veurem en moltes més curses. Estic convençut d'això.
Joan Antoni, una sort. Seguir aprenent de tu cada setmana, i la setmana que ve hi tornem, a Ràdio Volta, a Catalunya Ràdio, i valorant què haurà passat en aquesta Volta a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Isaac, i a gaudir de la Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
De seguida tanquem, però abans us volem acostar un petit regal. Estem a la Volta a Catalunya, la nostra, la prova de casa, que ja sabeu que celebra 101 edicions, ha superat el segle de vida. El que passa és que no s'han viscut 100 voltes, o 101 gairebé, sinó que aquí hem de sumar totes les vostres mirades, i això multiplica per molt. Si a cadascú de vosaltres fem aquest exercici, us pregunto què recordeu de la volta, com la veieu, què en penseu, què us agrada més, què en destacaríeu, sortirien tantes opinions, tants records, tantes imatges, que no ens ho acabaríem, i lògicament aquests números del 100, del 101, quedarien totalment en ridícul. El que hem fet nosaltres és recollir mirades, però mirades especials. Són protagonistes que d'una forma o altra han deixat la seva petjada a la història de la Volta Ciclista a Catalunya. Ara els sentireu. Comencem, i em fa molta il·lusió, amb l'Antoni Carmany. Té 88 anys, és mallorquí, per tant, pareu atenció. A mi, per exemple, el seu accent em costa una mica, i haurem de parar, com deia, molta atenció amb les orelles ben obertes. L'Antoni té 88 anys i ell va guanyar la Volta a Catalunya de l'any 1962.
L'any 1962 vaig córrer la 42 Volta a Catalunya, i segons el Mundo Deportivo vaig ser la gran punta de llança de l'equip dirigit per Dalmacio Langarica. Va ser una prova molt dura per la calor i la set. Les carreteres d'antes a les d'ara són molt diferents. Nosaltres traiem un promig de 37 per hora i ara treuen un promig de 42. Vaig guanyar la quinta etapa d'Eida Manresa i em va donar coratge per guanyar la volta, cosa que em fa molta il·lusió, perquè mallorquins estan molt lligats a Catalunya.
Soc la Gemma Alférez, formo part de la família de voluntaris de la Volta des de fa més de 30 anys. Actualment portem juntament amb l'Oriol Utrilla l'oficina permanent. La meva vinculació em ve des de ben petita, ja que el meu pare ha estat molts anys el director tècnic. Al llarg dels anys, més responsabilitat de diferents tasques, entre d'altres, allotjaments i dinamització. Dels molts records que tinc, un dels més especials va ser l'any 86, coincidint amb el 75 aniversari, l'anar de l'Alguer, que va ser tot un esdeveniment. El meu desig és que la Volta no perdi mai la seva essència, mantenint l'alt nivell esportiu, i que cada vegada més dones s'incorporin en càrrecs de responsabilitat.
Hola, sóc el Gerard Botxaca. He estat comissari internacional UCI durant 30 anys a les principals curses de calendari internacional i també a la Volta a Catalunya. He estat en 10 edicions de la Volta, sempre fent tasques d'arbitratge i control esportiu o membre de jurat tècnic. Recordo les meves primeres voltes, als anys 70, amb uns mitjans tècnics molt bàsics, sense fotofinis, vídeos ni ordenadors. El cronometratge es feia picant a mà el temps amb cronos analògics. L'ordre d'arribada es feia cantant les dorsals amb gravadora de veu, les classificacions anotant i sumant temps de memòria sobre fitxes de cartró per cada corredor, que s'ordenaven després per fer l'etapa, i sumant temps per finalment la general, que es picava màquina 2 hores després d'acabada l'etapa. A part d'aquests inicis, he viscut grans moments esportius a la Volta, tinc molt bons records, i és una cursa que es fa estimar i l'aprecio moltíssim.
Hola, soy Nieves Moya, periodista de ciclismo. actualmente en la agencia France Press. Durante 16 años he sido jefa de prensa de la Volta Ciclista a Cataluña. Mis obligaciones en la agencia al haberme ascendido a responsable internacional de ciclismo me llevaron a dejar la Volta. He tenido muchas anécdotas y capítulos dentro de esta centenaria carrera durante tanto tiempo. El que me quedó grabado y más malestar me provocó fue el tener que notificar a Alberto Contador, que se encontraba participando en la Volta 2011, que le habían declarado positivo por la famosa carne contaminada. Fue un mazazo para el ciclista y los periodistas que nos encontrábamos cubriendo la Volta. Magnífico el comportamiento del corredor madrileño ganando posteriormente la carrera.
Hem nascut al mar Mediterrani, guardarem la sal, curem-nos els mals, m'has ensenyat que no vull abandonar-te. Hem sobreviscut a tants impactes.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.